El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Un quart i dos minuts de 10 del matí, estan escoltant la tertúlia del Gai del Monestir a la ràdio municipal de Sant Cugat, de moment en companyia del Rogel i Pedró, molt bon dia.
Bon dia.
Del Jaume Pla, molt bon dia.
Bon dia.
Del Víctor Alexandre, molt bon dia.
Bon dia.
Esperem si arriba el Domènec Miquel, aquí té la cadira i el micròfon disponibles per si s'hi vol sumar. Parlaven, perdoneu-me, que a mi m'ha agradat afanejar dels costums que tenen els nostres tertulians. Víctor Alexandre, surts cada matí a caminar?
Sí, cada matí i cada tarda.
Cada matí i cada tarda.
Sí, 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 perquè és que si no t'arrovelles, quedes rovellat. Sí, clar. Home, hi ha persones que mira, tenen una professió que caminen molt, perquè han de caminar, no sé, per exemple... Sí, gent que camina, que té... però si estàs tot el dia a l'ordinador escrivint, ja m'explicaràs tu quin exercici seria aquest, i és terrible per la salut.
Caminar sol o acompanyat?
Sol.
No, sí. Allò d'anar pensant, caminant, rumiant,
és que si no,
desconnexió...
No funciona, eh? És que, o sigui, has de caminar molt ràpid. Clar, si vas caminant mirant per com el que mira per a dos, no, és que no funciona, ja t'ho diu el metge, no serveix. Has de caminar com si anessis a un encàrrec, ràpid, no cal córrer, però vull dir, això és un altre tema, caminar, però has d'anar ràpid, ràpid, perquè es noti. I a més és un exercici, a part de ser molt saludable pel cos, també ho és per la ment, perquè primer que t'esvergeixes, trenques amb la dinàmica d'estar tot davant de la pantalla de l'ordinador, i a més dels pensaments, perquè el sortir doncs fa que pensis, vegis les coses d'una altra manera també. A vegades tens algun dubte, per exemple, jo estic escrivint un article, no? Posem per cas, per Cugat.cat, no sé. I penses, no sé quin article, quin títol posar-li. El títol a vegades és un problema, perquè a vegades el tens al començament i a vegades no el tens. I ha de ser un títol que també, en fi, periodístic, no?, que interessi a la gent. I no et surt, i, bueno, quan camini ja hi pensaré, perquè ara, si em poso a pensar, no faré res més. No, quan camini hi pensaré, i quan tornes a casa ja el tens. Quan torno a casa ja el tinc, ja m'ha sortit. Sí, perquè el veus clar, perquè, home, tens mitja hora al matí i mitja hora a la tarda, tens temps per pensar coses.
Jo no sé quina relació té, però és veritat que quan, a mi em passa, quan he d'acabar, sobretot amb temes d'escriure o de treballs o històries d'aquest tipus, quan quedes encallat, jo començo a caminar sola dins de casa,
sí,
amunt i avall.
No, va bé, sí.
No sé si és...
Mira, el Josep Maria Espinàs explicava, ara suposo que no fuma, però que ell fumava amb pipa, em sembla, sí, no sé.
Sí, en pipa.
I ell deia que, clar, era una suggestió, perquè no és que el tabac faci escriure, però ell deia que el suggestionava escriure, és a dir, quan s'encallava, això que deies, ara no estic encallat i no sé com sortir-me'n, feia unes pipades, tot això, no? com el que fuma, sent una cigarreta, etc. I de cop i volta diu, ara ja torno a agafar l'embranzida i ja tinc el que volia. Depèn, no és que de cop i volta el tabac t'hagi donat aquesta marxa, sinó que tu... t'has suggestionat que quan fas aquella pausa i te'n vas d'allò, doncs aleshores ho veuràs clar. A mi, anant a un terreny molt més prosaic, absolutament molt més prosaic, perquè jo no fumo, però sí que és veritat que quan alguna vegada estic encallat i no sé com sortir d'aquella frase, dic, sembla que tinc pipí. Me'n vaig a fer pipí i, escolta, estic fent el pipí i ja tinc la frase com l'he de resoldre, que no em sortia. És purament psicològic, és suggestió, no hi ha res més.
I trencar dinàmiques, no? També va bé, no?
Vull dir, perquè, clar, exacte.
A vegades, a més, quan et poses a l'ordinador pots estar moltes hores sense donar-te en compte, perquè estàs abstret per aquella cosa que estàs fent, digue-li article, digue-li novel·la, digue-li el que sigui, i és que no te'n dones compte. A vegades han passat 2 hores, 3 hores, i dius, home, no pot ser, i el que notes quan t'aixegues és que dius, estic com obturant, no?, una miqueta, estàs com tens.
Quan mires el rellotge dius, ostres,
sí. Estàs en un altre món, clar. Jo a vegades ho explico als companys, dic, home, però tantes hores com ho pots fer? Dic, mira, doncs és això, que estàs en un altre món, no estàs a casa teva al tercer primera, sinó que estàs en un altre
lloc. Dèficit d'atenció no teniu,
Per
tant, les persones es poden concentrar hores i hores,
però això que deia el Víctor, sortir... trencar la dinàmica. Jo a vegades el que faig és donar una volta pel poble també, surto a donar un tomb i trobes una persona o una altra, com que encara som, encara tenim poble, i trobes gent i et parlen de coses diferents i això, i fas la xerradeta. A vegades només surto al carrer justament per això. També faig el que diu el Víctor, també surto a passejar i em vaig cap a la Serra Collserola o cap on sigui, o fins a Cerdanyola. Però trencar la dinàmica, una miqueta aquesta que has estat fent en aquells moments, és fantàstic per la ment. I arribes a casa fresc. Sí, sí.
Per cert, rutes d'aquí a la ciutat, quan surts a caminar, per on...
Per la Rambla del Celler i avinguda de les Corts Catalanes.
Molt bé.
Sí, sí, sí. Faig mitja hora i mitja hora. Al principi
circuit feia... urbà, no?, una mica.
Sí, 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 però no, sí, perquè tampoc no es tracta tampoc d'anar molt lluny, perquè també tinc feina i llavors tampoc vull anar, no vull moltes hores, no? Però una hora diària, una hora diària, més s'ha recomanat per l'OMS,
sí,
de fer-ho, perquè és molt saludable. La vida sedentària és profundament negativa i temes d'hipertensió, colesterol, tot això és horrorós i ens hem de moure, perquè el cos, si fem manteniment del cotxe, no?, el que tingui cotxe, doncs també l'has de fer del cos, perquè és vital. I si no ho fas, doncs després, de jove no, però després et ve la factura.
Doncs prenem nota. Més coses...
Jaume, no sé si fa...
El Jaume, és que és així molt...
Jo camino veient aparadors. Però el que faig sempre, des de tota la vida, quan els nanos eren petits ja ho feia, cada dia, quan em llevo, abans de fer res, faig 25 minuts exercicis de flexibilització. I ara...
A casa.
Primer el llibre i ara ja no, hi he afegit el 50%, al mateix temps de 25-30 minuts, exercicis de pilates. Vaig descobrir el pilates amb la Nina i faig incorporant aquests exercicis ara. Però això em permet fer-ho a tot arreu, vull dir que viatjo i estic a l'hotel i faig el mateix, vull dir que només puc fer-ho jo amb uns pesos que porto a sobre i ja està. No?
Molt bé, molt bé.
Això ho faig sempre per obligació, I de tots els fills l'únic que ho ha agafat és el tercer, que ho fa, també ho fa, veient el pare quan
era petit.
Molt
bé.
I jo tinc unes normes establertes, no?, i una cosa que parlàvem amb l'ull de dormir, que hi ha gent que dorm poc, bé, doncs jo tinc de dormir obligatòriament el meu signe zodiac, que em demana que dormi 8 hores diàries. I m'ho combino de forma que si vaig a dormir a la 1, em llevo a les 9. I si vaig a dormir a les 2, em llevo a les 10. Em desperto. La meva dona no ho ha entès mai, perquè ella diu, jo em desperto cada dia a les 7, quan teníem els nanos, havia de cuidar, i bueno, portar a l'escola i tot plegat, em llevo a les 7. Dic, bueno, jo també em desperto a les 7, però em llevo, m'hi tombo, i faig l'esforç de dormir-me. I de veritat, la meva dona se'n rebia perquè...
Sí, sí, això si et despertes abans del que tocava, vols dir?
Sí, clar,
sí,
no.
Popularment es diu fer la croqueta, perquè dones la volta i continues dormint.
O fer el ronso.
O fer el ronso.
8 hores seguides no les dormo mai, tinc d'anar al lavabo i tal, però llavors... Sí, ja són les 7, l'hora, ja són les 7, tinc de llevar. No llevis, punyeta, dorm. No, és que no puc. Bueno, jo m'hi tomo.
Clar, entra per aquí el Domènec Miquel i deu pensar de què caram estan parlant avui. No hi ha temes a la ciutat.
De què va? Problemes domèstics molt coneguts.
Molt bon dia, Domènec.
Sí, perquè jo sóc d'exe del mateix signe que ell, perquè
sí, també,
els... també em passa i ho faig exactament el mateix. Em puc despertar quan sigui, però m'hi tombo, torno a dormir tranquil·lament.
Bé,
no passa res.
Molt bé, que sí.
Sí, sí.
I diu que no es pot fer això.
I tant.
Hi ha gent que diuen que no poden fer. Quan ha agafat l'hàbit de despertar-se cada dia, no poden.
Jo
crec que és un problema de voluntat.
No sé, però...
Jo em confesso que només dormo 6 hores. No sé per què. És una... Crec que va la sèrie dels meus pares, també són de dormir poc.
Dormir només 6 hores,
no
sé. Però no hi ha manera.
Home, no sé què dir-te, Estaria bé
també. No, però no és bo, Els metges...
Ja segur que acabarem malament.
Tota la classe mèdica aconsella 7 hores. Mínim 7, 8.
Sí, 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 no, 7, 6, normalment. Això sí, és entre setmana, el cap de setmana, això sembla consultar el metge, però el cap de setmana, sí que, aleshores sí que puc dormir més hores, sí. Com ja a les 3...
Però
com...
no recupera, Quan dorm 10 hores el cap de setmana no vol dir que recuperi el que no has dormit durant la setmana,
No.
Hi ha gent que diuen que, hi ha gent important, coneguda, sempre recordo el senyor Montilla, que deia que dormia 4 hores.
Sí.
i vas tenir molt més temps per fer coses que els altres no poden,
però sí, sí, els meus avis, que són del món rural, rural absolut, sempre han dormit 5 hores o així, i han tingut una vida ben llarga i saludable, però
és el meu cas, jo dormo 5 i mitja, és la meva, puc arribar a 6 i excepcionalment algun dia de la setmana, no saps per què, de cop i volta dormo 7, però és excepcional. I però també t'he de dir que m'agafa son, vull dir, ja no puc conduir perquè m'agafava son al volant. És a dir, que però no puc més, si et despertes,
clar.
Ja voldries dormir més. I el dia que ho aconsegueixes, ostres, que bé, estàs més descansat. Però, clar, el teu metabolisme funciona d'alguna manera, que és un rellotge. No sé si hi ha secrets amb això, eh? Vull dir, suposo que cada persona és ella i... No?
Tancarem la consulta i direm els temes de la ciutat. Ho hem comentat aquí durant diverses setmanes, el tema dels pressupostos participatius. Tenim ja alguna dada. En total s'hi han presentat 955 propostes i us volia comentar concretament cap a on han anat els, diguéssim, la tipologia de propostes que han arribat a l'Ajuntament en aquest procés que ha durat 15 dies. De fer arribar les propostes, volia dir, entre d'elles relacionades amb espai públic 294, sobre mobilitat 274 i educació 147. Les més minoritàries han estat les vinculades a la cultura amb 71, medi ambient 62, l'esport 38 i els serveis socials 13. En total us volia comentar una mica, primer, què us sembla en aquesta primera prova, poguéssim dir, de pilot dels pressupostos participatius, que n'hem parlat aquí alguna vegada, i segon, doncs, una mica els saquets que hem vist, no?, els paquets que hem vist de propostes, com ho valoreu? Us recordo, espai públic, 200-300, mobilitat 264 i educació 147.
O sigui, es considera la participació que ha sigut alta?
Això us ho he de preguntar a vosaltres, perquè encara oficialment entenc que des de l'Ajuntament suposo que ens diran una mica com ha anat el tema, però 955
bé,
és prou considerable, per ser la primera, almenys. Com ho veieu? Víctor.
Em sap greu que la cultura quedi sempre doncs, una mica com el germanet pobre, no? Entenc que hi ha coses més importants també, les coses, serveis socials i tot això és molt important. Però sap greu que la cultura sempre quedi una mica fumuda tenint en compte l'aposta que ha fet sempre Sant Cugat per tenir aquesta imatge de ciutat molt, molt, molt emblemàtica en el terreny cultural.
Però a Barcelona queda pitjor, eh?
Ja, sí, sí, sí. I té poca disculpa, Barcelona, perquè és una ciutat, pel que fa al tema consistorial, molt sanejada. És un dels ajuntaments que està en una més bona situació, el de Barcelona, per exemple. El de Sant Cugat també, déu-n'hi-do, vull dir que no és un ajuntament. Però bé, cadascú suposo que mira les seves parcel·les.
Clar, aquí no parlem tant d'acció, sinó de peticions, vull dir, del que és del revés, diguéssim.
Sí.
A part, vull dir, de l'acció política que podien fer els consistoris de Barcelona o de Sant Cugat, que
clar,
això
perquè,
és un criteri
perquè la cultura no
polític.
Es veu.
Exacte.
Clar, no
aquí
es veu,
parlem de del ciutadà o entitats
sí.
cap amunt, no? O sigui, cap a l'administració, què és el que veuen o quines propostes, que, insistim, són 955 propostes que després des dels tècnics, en aquest cas, a través del Consell de Ciutat, agruparan, clar, unificaran una mica les propostes, perquè segurament n'hi haurà més d'un que demana la mateixa cosa, o més o menys es podran vincular, però sí que és veritat que això és al revés, i també ahir comentàvem, per exemple, el tema de serveis socials, clar, algú podria dir, home, hi ha molta gent que ho està passant malament, que estrany que només hagin arribat 13 propostes, però clar, aquí no confonem tampoc, perquè ja hi ha una acció en aquest sentit, tant per l'administració, com ho hem comentat també aquí, per exemple, Càritas o d'altres entitats que també fan una tasca, no? El que venim a dir és una mica... agrupar, o sigui, el tema de l'espai públic ja sabem que preocupa, vull dir, i també és normal, no?, que, per exemple, les impressions primeres d'un ciutadà quan surt al carrer digui això no m'agrada, ho faci arribar. No sé com ho veieu.
Jo ho entenc, ho entenc, però segueixo també amb la línia del Víctor, que
la cultura.
Em dol moltíssim que el tema de la cultura sempre estigui relegat, allò... en un quart, segon espai d'importància que se li dona des de la societat. Després, quan no es fan coses a nivell cultural, també és veritat que la gent reacciona, que la gent fa crítiques, escriu als diaris, etc. No? Però em dol molt que no hi hagi no es reconeguin les mancances que hi ha. No sé, una mancança que se m'acuto ara mateix, per exemple, és el tema de les entitats, no? Les entitats que haurien d'estar, jo penso, una miqueta més ben cuidades. Fa molts anys que es parla de l'hotel d'entitats, tot i que últimament s'han buscat recursos a l'antic local del PSC. Crec que també s'estan creant uns bucs per assaig per a gent jove. S'estan fent coses, però a mi m'agradaria veure un espai allò gran, pensat i construït, o no construït, però adequat per les entitats, perquè s'hi puguin desenvolupar. Un cas, per exemple, és els geganters, i que han anat de rodes a Pilat des de fa molts anys. No, clar que estem parlant dels geganters, que necessiten un espai molt concret, no, tampoc no ho tenen. Però a banda d'això, hi ha entitats que reclamen espais per reunir-se i que els tenen de forma més o menys provisional i que arriben a tenir-los a la Casa de Cultura, però diguéssim un espai d'entitats, allò com Ilfo, no l'acabem de tenir. Dit això, l'aspecte mediambiental, sí, ens trobem moltes mancances, vull dir, realment vas pel carrer i et trobes coses, jo què sé, des de les escombraries, a vegades a llocs que no estan prou adequats per la gent que té minusvalies o accessos per a gent que va amb cadires de rodes. Trobes coses d'aquestes, encara trobes passos amb zebra. Jo amb això sóc molt sensible, no perquè vagi mai amb ningú, però a vegades trobes un pas a zebra i la vorera que no hi ha a la rampa, per exemple. Dius, aquí què fem? Com ho solucionem?
Una persona que...
Això passa, Jo què sé, els accessos cap a la zona de Rubí, de la carretera de Rubí, allò és una mica caòtic per la gent que hi vol anar a peu i fins i tot en bicicleta. Hi ha coses, hi ha mancances, però després, quan vas a altres ciutats i fas comparatives, dius, home, Déu-n'hi-do.
No estan tan malament.
Déu-n'hi-do, tenim uns parcs aquí a Sant Cugat, jo recordo, fa 30 anys endarrere, que teníem, que Sant Cugat era força caòtic, i crec que està en aquests moments força endreçat.
És que hi ha turisme a parcs a Sant Cugat, que hi ha gent que ve de fora.
Jo ho veig força endreçat.
Amb les criatures, sobretot.
I jo en gaudeixo, jo ho dic com a ciutadà de fa molts anys a Sant Cugat, i pots anar a un parc a seure en un banc, llegir tranquil·lament, veure zones verdes que costen molt de mantenir, perquè és de que si els arbres, que si l'herba, que si rec, etc, quan no plou, doncs això costa molts diners a l'Ajuntament i als ciutadans. Però Déu-n'hi-do, no ho sé, i el Víctor, que ha viatjat molt per Europa, i ha estat molt, i tot, i la resta també, clar, doncs recordo que quan viatjàvem als anys 70-80, veiem aquells parcs cap a Europa, jo em caia la bava, ve allò i deies, ostres, ja s'han cugat alguna cosa, saber això, la zona de bianantització, i acabo aquí, a mi també m'agrada moltíssim. Vas en pobles encara que el centre de la ciutat és un caos total i absolut. A veure, aquí trobes cotxets, persones, d'acord, i molta gent circulant pel carrer a determinades hores.
I bicicletes.
I bicicletes, també. S'ha de posar ordre en aquest sentit, per exemple, el tema de les bicicletes que van pel centre, per la zona de vianants, etc. Sí, veus, detalls d'aquests. Però, diguéssim que s'ha fet una bona obra i crec que ara cal endreçar algunes altres històries.
Serà interessant, precisament sobre el tema de mobilitat, que és el, diguéssim, la segona demanda o agrupació més sol·licitada en aquests pressupostos, precisament perquè també és un altre dels temes que comentem. Serà interessant, a part de saber les agrupacions que faci en aquest cas, doncs, des de l'Ajuntament o en aquest cas des del Consell de Ciutat per tirar endavant aquestes votacions de cara a l'octubre, saber exactament una per una les peticions que se n'han fet, perquè insistim, amb el tema de mobilitat i ho comprovem amb els mitjans de comunicació, una de les demandes que sempre arriben per part de veïns i jo crec que on els partits polítics o el govern de la ciutat sempre tenen més dificultat és en posar-se d'acord i entre demandes i uns i d'altres sobre, per exemple, l'espai de les bicicletes que els... i s'emprenyen de vegades tant uns com d'altres, no? Perquè hi ha una comunitat que creix a nivell de rodada, no? De bicicletes, que també doncs, sempre diem, no? S'ha d'anar més de compte quan s'ha de respectar, per exemple, els horaris de la zona viatantitzada pel pas de bicicletes, però és veritat que insistim que hi ha també, per exemple, gent que va pel carril de bicis a la Rambla del Celler, no? Doncs,
sí, no,
una mica que això sempre costa de posar-se.
Falta molta cultura en aquest sentit, perquè, clar, no hi ha hagut tradició de bicicletes. Per exemple, quan vas al nord d'Europa, en els carrils que es respecten moltíssim, es respecten moltíssim, i els vianants ja no entren mai en el terreny de les bicicletes. No van passejant per allà. Quan veus algú caminant pels carrils de bicicleta, sigui de Dinamarca, de Suècia, de Noruega, d'Holanda o així, sempre és un turista. Algú d'algun país, si són catalans, van per allà com el que va per la vorera, no s'adonen que allò és un carril de circulació. I ai, clar, i tothom s'aparta, perquè de cop i volta no se n'adonen, perquè, clar, a casa teva no tens tradició d'això. I quan vas per allà, allà que hi ha tantíssimes bicicletes, doncs estàs entorpint el trànsit. Però també és veritat que això que deia el Rogel, i clar, tenim a Sant Quades, no deixa de ser una zona bastant privilegiada en el que és el context de Catalunya. És diferent, i tenim aquestes problemàtiques. A vegades hi ha altres pobles o ciutats que tenen problemàtiques molt més dures que nosaltres de en el terreny de subsistència, però és veritat que molta gent doncs veu més coses de tipus urbà. I se li acudirà més fer propostes de dir, és que aquí haurien de posar doncs aquest carrer un semàfor, no sé. Clar. Què, en canvi no se li acudirà dir, ostres, a Valldoreix no tenim un teatre, tu. És que no hi ha teatre, tenim unes coses que s'assemblen a un teatre, però això no ho demanarà perquè, bé, això és una, no sembla que sigui una cosa necessària.
És l'únic poble de Catalunya de més de 9.000 habitants que no té teatre.
És que no és un poble, però...
Hi ha 9.000 habitants.
D'acord, però és un districte de Sant Cugat com un altre,
Sí, però hi ha un districte de Mirasol que té un teatre esplèndid.
Perfecte,
amb menys habitants.
Perquè, vull dir, ells tenen, diguéssim, autonomia i tenen les competències de cultura traspassades, i resulta que no se n'han preocupat de tenir un teatre. Vull dir que no és culpa de l'Ajuntament de Sant Cugat, sinó que en tot cas és culpa de l'AMD. Les coses que quedin clares.
Sí. Sort que tenim l'historiador que ens ho aclareix. Jo no ho sabia això.
Doncs, sí.
Però és una llàstima, malgrat tot.
Sí, és clar que és una llàstima, però vull dir, veure, no tenen un teatre perquè ells no han volgut.
O no han pogut, home, no deuen tenir el pressupost.
Home, a veure, en fi.
La senyora Turum, una actuació que vam fer, que col·laborava, en el final de l'obra va pujar a l'escenari i va jurar i perjurar que hi hauria teatre, que clar, realment es havia de fer un teatre a l'època del senyor Turu.
Sí, però com que va dir que hi hauria teatre, això, el temps és il·limitat, i pot ser en l'any 3000, vull dir, això no passa.
Hi ha la nova cultura.
Del Largo Milofiai, sí, no hi ha problema.
No, però hi ha la nau de cultura, també, doncs, que s'ha fet servir de sala... No, ja, però vull dir que s'ha fet servir...
Sí, són recursos, però quan vas a vegades per Catalunya hi ha pobles, no parlem de ciutats, pobles petits que tenen un teatre que fa goig.
Però també, és el que diem, clar, hi ha molts pobles que eren pobles i tenien el teatre cinema de l'època, vull dir que hi havia d'una tradició antiga.
El poble, sí, en deien el centre, els pobles, els altres sobre, jo aquí voltant per tot Catalunya, es van fer més de 500 teatres a l'època, abans de la crisi.
Però és que no hi havia internet ni tele.
El restaurant.
I se n'han continuat fent, perquè no deixa de ser un centre que ajuda la cohesió, ajuda a trobar-se, ajuda a fer activitats...
El que passa és que es fa amb una altra idea, amb el tema dels casals, per exemple, de barri, i amb els
centres cívics. No, hi estan, i alguns llocs estan poc utilitzats, però hi ha llocs que estan molt ben utilitzats, perquè hi fan absolutament de tot. Però quan dic de tot, vol dir de tot. Teatre, cinema, reunions, trobades, el que tu vulguis, i ho conec una miqueta això, sobretot per la part de Lleida, la gent té aquest espai en molts llocs, i se l'han buscat. I en canvi Valldoreix, això, 9.000 habitants i que no s'hagi aconseguit és una mancança.
Perquè no és una població, perquè no. Simplement és un barri residencial que no té cohesió entre si, i això explica que no hi hagin aquestes necessitats. La gent de Barcelona, la gent de Valldoreix, quan vol anar al teatre, doncs baixa a Barcelona i tan tranquils.
Obvio. també al Teatre Auditori.
O va al Teatre Auditori, és igual, però no tenen una necessitat, diguéssim, de tenir un teatre, diguéssim, allà. Van a altres bandes. A veure, si tu, per sortir de casa teva, perquè estàs a les Quimbambes, has d'agafar el cotxe necessàriament i de més, llavors ja t'entens anar a un lloc com anar a un altre. Si tu ets a Valldoreix i vius, no sé, al passeig de la Merla, i has de baixar fins allà on ara hi ha, diguéssim, aquella mica de centre i tot plegat i la nau de cultura, has d'agafar el cotxe, no baixes a peu.
Sí, tampoc, en aquest cas, en el cas de Valldoreix, tampoc es tractaria d'un gran teatre, ni molt menys, sinó un teatre de butxaca, pot ser un teatre petit, no cal que sigui...
És el que dèiem, els equipaments que s'han anat construint a tota Catalunya, a nivell de centres cívics o...
Però que sigui un lloc on els que fan teatre...
Que no cal 500 localitats, vull dir, ja ens entenem.
Però que quan estàs fent teatre no estiguis sentint perquè els sostres són d'uralita o perquè les parets són de paper de fumar, estàs sentint els nens com juguen a fora i els crits que interfereixen en la sala.
És que allò no és un teatre, però allò que diuen el circuit cultural, quan es fa
la xarxa
cultural aquí a Sant Cugat, després es fa aquest circuit, la xarxa, llavors resulta que van a Mirasol, un bon teatre, a la Floresta i al casino, que hi hem actuat, i està esplèndid, està excessivament luxós, perquè està estupendo. A les Planes no hi està, però perquè sabem que tenen un local, i a Valldoreix no tenen. És una desproporció, això no...
De tota manera, també és veritat això que dèiem, tenim un municipi que no té problemàtiques, sortosament, que tenen altres llocs. Jo recordo, clar, quan els pobles són més rics, es nota molt, recordo que, no sé si va ser a finals dels 80 o primers 90, hi havia, em sembla que era un conseller, el Joan Hortalà, van fer una expedició, van anar a Carmel, a Califòrnia, que és un poble, on en aquell moment l'alcalde era en Clint Eastwood. Sí, i va coincidir que en aquell moment en Clint Eastwood no era en el poble, no hi era, perquè clar, també fa cinema i tot això, i en aquell moment no hi era, però els van atendre l'alcalde en funcions, i era una comissió que van anar d'aquí a parlar amb ell i tot això, i no sé, temes econòmics i això, i una cosa que explicava el Joan Hortalà i que els va cridar molt l'atenció, que la van assistir a una sessió, a un ple de l'Ajuntament, i els va cridar molt l'atenció perquè saps què es debatia, clar, era un poble que és ric, de gent rica, allà no hi ha problemes d'infraestructures, està tot cada punt damunt de la I, tot funciona, es debatia el problema que causen els nens quan mengen gelats perquè taquen a vegades el carrer la vorera. I era el tema. No hi havia temes més importants.
Els carrers, no.
Sí, sí, clar. Quan anem menja un gelat, dius, clar, és que taquen, cau a terra una mica, si els hi cau goteja, i taca una mica al terra.
Però si els americans el que fan és menjar xiclet, no,
allà
no
havien deixat
xiclet per
terra. Carmel és una població de 5.000 habitants
sí.
que té un petit nucli urbanitzat i que la resta, diguéssim, no hi ha voreres, no hi ha res. Hi ha una mica, diguéssim, asfaltat, però i llavors hi ha les cases pel voltant i de més, però no hi ha voreres, no hi ha res.
Vol dir que la gent va amb cotxe, no?
Sí. Ara, al centre aquest no tiris un paper a terra, I per una altra banda, pensa que Carmel, que té 5.000 habitants, té 64 galeries d'art.
Què dius?
64 galeries d'art.
És fantàstic, sí.
Qual, diguéssim, de més mal gust. Però, bueno
això és un altre tema.
També hi ha alguna que té rotcos i té coses d'aquest tipus així, Però això són les excepcions, sí.
Jo, per tancar el tema dels pressupostos, simplement dir-vos que evidentment no és una eina tampoc, entenc jo, no és una eina tampoc per arreglar fanals a voreres i de més, sinó per plantejar projectes a l'engròs. Recordem doncs, que en total doncs, el que es faran seran amb aquest primer pressupost inicial doncs, hi haurà 270.000 euros pels projectes més grans fins a arribar als 50.000 també dirigits, per exemple, a nivell de joventut i a nivell d'altres àrees. Vull dir per no confondre el pal. Jo sóc un veí de Sant Cugat i m'agradaria que arreglessin un banc que ens ha fet malbé. No, això no, aquests pressupostos evidentment no serveixen per arreglar o el carril bici o arreglar
quan s'aplicarà això?
Això aquest any s'aplicarà a partir del 2017. Recordem que a partir de l'octubre abans de l'octubre ja coneixerem les propostes per votar, es farà aquest mecanisme que encara, quan va venir aquí el regidor, el senyor Puig Domènech, encara no ens va dir ben bé com seria el mecanisme, i aleshores el que es farà, com que anem una mica tard, perquè són l'acció d'aquests pressupostos són 1 milió per any, es farà ja els dos primers, diguéssim, seguits, per acabar abans del mandat, aquests 4 milions que hi havia pressupostats a nivell de participació. Com us deia, ja veurem, jo trobo que és interessant, ja hem tingut moltes crítiques i ho hem parlat també sobre si això, i de fet li vam plantejar directament també al regidor si ja estava d'acord que algú pogués pensar, doncs, que a l'equip de govern es traia alguna responsabilitat a sobre deixant la pilota sobre la taulada dels veïns, però en tot cas, sigui quina sigui l'opinió, crec que és interessant almenys veure aquesta primera experiència i com funciona. Vull dir, també determinarà si això és un èxit i hi ha feina i la gent s'implica o no. Vull dir, ja ho confirmarà la participació d'entitats i ciutadans en aquests primers pressupostos. Per cert, parlant d'arreglar carrers, també hi ha el plantejament de... Vam parlar de la viabilització del carrer de la Creu.
Ara n'hi ha dos més, no?
Sí, ara n'hi ha dos més, Balmes i Sant Medir, que faran també connectar, doncs, a allargar, diguéssim, aquest centre ben entitzat des del carrer Santiago Rossinyol cap a baix. I a part també, doncs, s'hi han sumat, i ja ho havíem expressat, el tema dels veïns de l'Avinguda de Cerdanyola, que també reclamaven ja que s'allargués des del carrer de la Creu fins al final del municipi, diguéssim, fins arribar a la rotonda del final de l'avinguda o carretera de Cerdanyola.
Home, el tema del carrer de Cerdanyola, clar, ja és un barri allò, perquè té una vida, aquell carrer, té molta vida de botigues i té una dinàmica pròpia, també,
I també hi ha opinions per tot, perquè hi havia, evidentment, en aquest tipus de temes sempre surten diferents opinions, hi havia comerciants que ja estaven en contra, també ho havien comentat aquí, sí, que quan van vianetitzar el centre, sí, no tothom ja estava, rebia amb alegria el tema.
Sí, això és la història de tot, tota la vida, sempre passa el mateix. La més, quan es parla de vianantitzar, els més grans opositors a la vianantització acostumen a ser els comerços. I un cop s'ha vianantitzat, ja no hi passen cotxes, són els primers que no volen que tornin a passar-hi cotxes. Perquè funciona, i passa molta més gent, no vol dir que tota la gent que hi passa compri, també és veritat, passa molta gent i no tothom compra, això és veritat, però
venen més.
Exacte.
Venen més.
I per això dic, no, tu ara ves al portal de l'Àngel a Barcelona i digues-li que ara tornar a passar cotxes i tot això, dirien que no. I aquí passa el mateix, a tot l'eix de Sant Cugat, ha estat un gran benefici, jo crec, per la ciutat, el fet que s'hagi vianantitzat. Vianantitzat, oi? Sí. I per tant, doncs, clar, no incideix gaire si són Sant Medí, el carrer Sant Medí i Balmes, que són carrers petits, però el carrer Cerdanyola o l'avinguda Cerdanyola, digue-li com vulguis, és diferent, però és veritat que aquella zona té molta vida, perquè hi ha molta gent sempre allà, i si ja anulen el que és el carrer on passen els cotxes i tot és vorera, hi haurà molta més vida, suposo que sí.
Un problema que hi ha, per exemple, és això.
Càrrega i descàrrega.
Sí, no, clar. Això, clar, aquest és un problema. Però bé, bé que se n'ha espavilat els de l'eix central, els de l'eix Santa Maria,
amb els horaris,
senyors, amb els horaris de venir o de nit o a primera hora del matí, no? Ara,
hi ha unes hores que la baixa la pilona,
sí,
perquè puguin
descarregar. Sí, fins a les 10 del matí.
Dia,
Sí, sí, sí.
No, la neix a ple dia.
Sí,
jo vinc a un carrer de zona de vianants i hi ha pilones.
Sí.
Jo el que volia... Jo també, sempre la tenim a baixada, però bueno, són detalls sense importància.
Jo el que volia dir és que...
Perquè està espatllada o que...
No, simplement està baixada, perquè així d'aquesta manera, qualsevol pot entrar fins al mercat, diguéssim, doncs amb cotxe i utilitza, diguéssim, el meu carrer. I de passada, diguéssim, aparquen el gual. Però bueno, això és un detall sense importància, menor.
Home, sí que en dic,
com per mi sí, per la resta de veïns no, perquè és el meu de gual.
Jo el que volia dir és que l'avinguda de Cerdanyola realment potser sí que cal, perquè tot i que hi ha un sector d'això, de comerciants que ja estan d'acord i d'altres que no, com exactament la història de sempre, el que va passar a Sant Cugat, el que passa tot arreu, però és un barri que està superpoblat i a hores d'ara, si per exemple a aquesta hora hi aneu cap a la tarda i tot el matí, sí, veureu que realment és complicat entre bicicletes, molta gent, hi ha molta gent gran, aquí la taxa de, sí, de la mitjana d'edat suposo que es dispara perquè hi ha molta gent gran de fa molts anys, de tota la vida que diem, i per tant les voreres que prou amples que són, però entre les terrasses, les botigues que treuen a seva parada, etc, etc, es fa petit. Hi ha estones del dia que realment es fa bastant perillós o realment transitar per allà és una mica complicat. Jo seria partidari d'això, de sí, de vianantitzar-ho i realment recuperar aquest espai perquè la gent pogués passejar tranquil·lament. L'altre dia mateix un senyor també estava allà amb un carro de rodes i que s'havia desorientat, pobre home, i no sabia si tirar endavant, tirar endarrere, tirar cap aquí, cap allà. El vaig agafar, vaig portar al lloc que ell volia i la cosa es va acabar. Si realment hi hagués més espai, jo crec que seria un respir pel barri, per la gent que circula, per la gent que va a peu i fins i tot l'opció de crear un carril bici, perquè l'espai dona per fer això i més.
El que deia el Domènec sobre les pilones, per exemple, ara no sé com està el tema, però recordo quan es van començar a implantar, l'Ajuntament tenia molts mals de caps amb el tema de jo crec, no incivisme, crec que de vegades la falta també d'una mica de sentit comú a l'hora de passar amb el cotxe o no amb les pilones. Vull dir, cotxes que quedaven atrapats, que ens intentaven colar els eixos on només poden passar els veïns, per exemple, que tenen targeta d'autorització, doncs jo he vist gravacions que ens havien passat per preparar un material audiovisual, sí, sí, en què la gent passava, clar, la pilona pujava, es feia malbé el cotxe, però es feia malbé també la pilona, vull dir que, i estaven preocupats perquè deien, ja no sabem si és que hem d'impartir classes per veure quan es pot creuar o no, perquè tenim problemes amb certs veïns que no respecten.
Però perquè...
Per exemple, a l'estació, la pilona que només poden passar els autobusos, quan vens de Lluís Companys, diria, per allà hi ha cotxes, ara ja no ho sé, suposo que ja s'haurà calmat el tema, però que intentaven passar per allà per deixar algun veí o alguna cosa i no tenien targeta ni autorització.
Però
i aleshores es feia, passava l'autobús i anaven darrere, però allò és molt ràpid, aquella pilona.
Sí, doncs puja la pilona i t'enganxa el cotxe per sota.
Clar.
I llavors et fumo la trompada sota el cotxe.
Sí.
I...
Però la culpa és del que passa.
El
nostre carrer, en Puigneró, va prometre que posaria una càmera per filmar, diguéssim, qui entrava i qui no entrava, i que fins que no hi hagués aquesta càmera, doncs la pilona quedaria baixada. De fet, va funcionar la pilona uns 4 o 5 mesos al començament, i ara devem portar doncs 4 anys sense funcionar. Però, bueno, algun dia la posaran a la càmera, suposo, vaja, perquè... En fi.
Molt bé,
sí, és clar, bé, per això llavors, diguéssim, doncs la gent...
Quin valor té posar la pilona si no funciona?
Ah.
Els veïns no té cap valor, no. El de casa, el que tenia, el de Sant Jordi, que al començament la pilona baixava per l'horari i no estava indicat a l'hora que pujava, i de cop pujava i amb una senyora passava i va quedar la cama penjada, no? Va començar a cridar perquè no avisava.
Si no recordo... d'alguna cosa, no?
Va pujar perquè era l'horari.
La carrera de Sant Jordi és sortida, diria, si no recordo malament.
No, entrada.
És d'entrada? Vale, és la del carrer... Ara no me'n recordo, hi ha una de sortida i una altra d'entrada. Doncs allà hi havia una conflictiva també per sortir, perquè...
Però la gent sortia i era prohibit, llavors no baixava la pilona, la gent tirava enrere i llavors deia la pilona no s'ha espatllat, i hi havia algun veí que pujava a sobre, doncs que anava contra direcció, havia d'anar cap a la plaça Barcelona. No va haver-hi, van haver-hi espectacles.
Això que deia, diguéssim, per exemple, les bicicletes, ahir hi havia una senyora amb bicicletes circulant pel mig del mercat.
Érem
dijous, no? Que hi havia totes les
marades, del Mercadal.
Doncs per aquí al mig, ella amb la seva bicicleta... Sí. I
sense baixar-se?
Evidentment.
Però quin mercat?
Però és que...
Clar, no sé. Amb el seu casco...
Però ningú li va dir res, eh?
Home, sí que li van dir.
Esclar.
Li van dir de tot. Però,
clar, sí, escolti, però on va vostè?
On va vostè, sí, clar.
O és que vaig en bicicleta.
O esclar. Esclar que va en bicicleta.
Però veus, això no. És
que això
és
és que això és un mercat.
No cal regular-ho, ni... Però el reglament és sentit comú.
Exacte.
Si tu vas molt a poc, a més que molt ràpid tampoc podria anar. Vull dir que o acaba caient ella o farà mal algú.
I diu, és que vaig en bicicleta, per això li diem que no hi ha d'anar.
És que no, ho has dit, és manca de sentit comú. És 5 dits de front, oi? És que clar, és que què fas allà al mig? Perquè això que diu el jove també, no, primer que no podràs anar ràpid, no. Si no pots anar ràpid, no. El que has de fer...
Si ja és difícil circular a peu, i la gent té bicicleta.
Per anar tota l'estona amb el peu a terra, perquè t'has de parar, perquè la gent, quan hi ha el mercat, és veritat que si tens pressa costa molt
de travessar-lo,
perquè la gent va badant, va mirant, i està ple de, clar, la gent bada. Imagina't en bicicleta, per tenir tota l'estona al peu a terra, el que has de fer és agafar...
Jo li vaig, una vegada li vaig quedar l'atenció a una senyora que anava pel centre, perquè anava tan a poc i estava ple d'aquelles tardes, divendres, que surt tothom a l'eix, i aquesta senyora, empedreïda en continuar sobre de la bicicleta, dic, és que caurà, senyora, o sigui, caurà si va tan a poc, vull dir, baixi i continuï a peu el recorregut. Cap de setmana intens, el que tenim avui demà, nit de l'art, amb moltes activitats, i també la primera fira del vermut.
A la darrera casa.
Doncs ja us aviso que tindreu els veïns del centre, tindreu un cap de
com
setmana.
Com sempre,
molt.
Soroll i crits i alegria i alcohol a la plaça Barcelona durant dos dies, I és curiós perquè de la plaça Barcelona els santcugatens que viuen no se'n queixa mai ningú. I hi haurà xivarri demà i demà passat tant com vulguis,
També és puntual, vull dir, tampoc...
No, també és puntual, la festa major també és puntual.
Sí,
el que passa és que hi ha una sèrie d'espais en què sistemàticament és puntual.
Sí, exacte.
Quan comences a sumaries al llarg de l'any,
és puntual.
Jo sempre torno a dir-me allò. Per què una vegada no es fa davant de casa el senyor alcaldessa? Només una vegada, perquè sàpiga què significa. Perquè, esclar, el senyor alcaldessa hi va 5 minuts i diu, home, tampoc n'hi ha per tant. No. Aguanti les 12 hores, diguéssim, de xivarri, i aleshores veurem si n'hi ha per tant o no n'hi ha per tant.
Sí, des de luego, la gent de la plaça Barcelona es mereixen
un
homenatge a la tolerància.
Són
persones molt tolerants, i no solament el tema de tolerància, sinó també gent que s'ha fet seva algunes activitats, no diria que totes, però, a veure, tampoc, Domènec, em sembla que activitats de molt soroll tampoc es fan. Jo concerts de rock...
Això ho deixarem per una altra tertúlia, perquè arribem a l'hora en punt. Gràcies. Ho deixem aquí. Tornem dilluns.
El gall del monestir.